Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, de nou amb tots vosaltres. És dijous, són les 8 del vespre i això és Ràdio Sabadell. Toca, per tant, parlar d'òpera. Un nou programa, el tercer d'aquesta temporada número 10 i el darrer del mes de setembre de 2019, preparat amb tota la cura habitual. Avui, estimats amics i amigues oients, tindreu un programa conformat íntegrament per música d'òperes molt desconegudes. Allò que m'agrada a mi, ja ho sabeu, però segur que a vosaltres també us agradarà, perquè és música bonica i interessant, pertanyent a un grup de compositors que en el seu moment van ser coneguts, fins i tot molt coneguts, i avui els hem oblidat. Toni González, del control de so, que us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant.
Thank you.
Bé, doncs, això que us deia. Aquesta sinfonia que ha servit per iniciar el nostre programa d'avui pertany a l'òpera bufa en dos actes i Virtuosi Ambulanti, els virtuosos ambulants, amb llibret de Luigi Balocchi, música de Valentino Fioravanti. Es va estrenar a París en el Teatre Italià el 26 de setembre de 1807. Una música ben bonica, interpretada per l'Orquestra Sinfònica di Sassari sota la direcció de Roberto Diem Tigani. Bé, oi que no us diu res el nom d'aquesta òpera? El del compositor pot ser una mica més. Fioravanti no és un complet desconegut, no. Té alguna òpera més coneguda que aquesta, com la que sentirem en breu. Avui, estimats amics i amigues oients, enceto una minissèrie de tres programes sota el títol genèric de compositors menors del bel canto, encara que no tots ells siguin estrictament classificables com a seguidors d'aquest estil que va tenir Bellini i Donizetti com els seus màxims exemples. Els compositors dels que parlarem són o bé contemporanis de Rossini, o bé just anteriors o també posteriors. El de Pesaro serà la referència cronològica i com que seguim sempre aquest ordre, avui parlarem d'una sèrie de noms que van ser actius abans de l'eclosió de Rossini o que fins i tot al final de les seves carreres van coincidir amb ell i van treballar la seva ombra. Per exemple, el mateix Fioravanti, que 27 anys més gran que Rossini, va estrenar la seva primera òpera el 1784, recordareu que la primera de Rossini, La Cambiale di Matrimonio, és del 1810, i la darrera el 1824. Anem, doncs, a fer una breu semblança biogràfica de Valentino Fioravanti, que va néixer a Roma l'11 de setembre de 1764. Destinat pel pare a altres estudis, Valentino va voler dedicar-se a la música i va estudiar primer mestres romans per anar-se'n a Nàpols als 15 anys a completar la seva formació. Tornat a Roma, dos anys més tard estrena la seva primera òpera, Le Aventure di Bertoldino, òpera bufa en dos actes, estrenada durant el Carnaval romà de 1784. El compositor tenia 19 anys, però aquesta obra el va donar a conèixer. La seva carrera bàsicament es va alternar entre Roma i Nàpols, però també va estrenar altres ciutats com ara Venècia i Florència. Però la gran ciutat del sud d'Itàlia va fer una forta competència als noms, quasi sagrats, de Paisiello i Cimarosa. I és a Nàpols, en el Teatro dei Fiorentini, on el gener de 1799 estrena la seva òpera més popular, òpera bufa en dos actes amb llibret de Giuseppe Palomba, Le cantatrici villane, les cantants pageses.
Be
Morir la Vilanella és un trio que obre l'acte segon de Le Cantatrici Vilane de Fioravanti. Eren Fernanda Cadoni, Janeta, Esther Orel, Agata i Alda Noni Rosa, amb l'orquestra di Napoli de l'Associazione Alessandro Scarlatti sota la direcció de Mario Rossi, un enregistrament històric del 1951. L'òpera tracta de tres noies de la pagesia que aspiren a ser cantants d'òpera sota el mestratge d'un professor ignorant, amb més embolics afegits, com la tornada del gelós marit d'una d'elles, militar que havia estat donat per mort. Després, el compositor va emprendre viatges per Itàlia i Europa, recalant a Lisboa, on va ser director del Teatre São Carlos, en el qual hi va estrenar un bon nombre d'òperes. Després va anar a Milà, a Viena i a París, on va tenir un gran èxit amb les Cantatrici Vilane i on va estrenar I Virtuosi Ambulanti.
Che sventura contro noi tutto congiura al riparo amico caro vieni non tardar non tardar.
Cosa accadde di funesto, narra il fatto presto.
Gran questione fra le cantanti. Schiaffi! Pugni! Pugni! Schiaffi! Gridi! Pianti! E nella lotta sanguinosa la cantante più rabbiosa si è veduta dal carretto tutto un tratto rovesciar.
Si è veduta dal carretto tutto un tratto rovesciar.
Ma Giovio, che sventura contro di noi.
Certo, se non sbaglio, contro di noi.
La giumenta è disferrata, la carretta impantanata. Mastro Antonio giura e strepita, non sappiamo che cosa fa.
Non è niente.
Che sventura, non sappiamo.
Sommo Giove és un tercet del primer acte di Virtuosi Ambulanti. Eren Gerardo Spinelli, Boccadoro, Salvatore Gaias, Uberto i Alessandro Calamai, Bella Rosa, amb l'Orquestra Sinfònica di Sassari sota la direcció de Roberto Diem Tigani. Enregistrament de l'any 2000. L'argument d'aquesta òpera és una mica poca solta, girant al voltant d'una trup d'artistes ambulants i diversos embolics i equívocs que generen. Tornat a Itàlia el 1808, Fioravanti va continuar treballant amb èxit com a compositor d'òperes, sobretot bufes i bàsicament a Nàpols. El 1816 succeí Nicola Zingarelli com a mestre del cor de la Capella Giulia al Vaticà. El 1824 va deixar de compondre òperes i es va dedicar a la música sacra fins a la seva mort, que va esdevenir a Càpua el 16 de juny de 1837.
Parlem d'òpera.
Més conegut, crec jo, és Ferdinando Paer, compositor italià d'arrels austríaques. El seu avi tenia aquesta nacionalitat i va ser qui es va establir a Itàlia. Nascut a Parma el 1 de juny de 1771 en una família de músics. Les primeres lliçons de música les va rebre del seu pare, que tocava el corn en el Teatre de la Cort Ducal de Parma. Després va seguir amb altres mestres i va crear la seva primera òpera, La Locanda dei Vagabondi, quan apenas tenia 18 anys. Va començar estrenant a la seva ciutat natal i a poc la seva reputació es va anar estenent per tota Itàlia, donant-li accés a d'altres teatres. El 1793 estrena Circe, a Venècia, ciutat en la que presentaria nombroses òperes, i el 1797 s'estableix a Viena, on és nomenat Kapellmeister del Teatre de la Porta de Caríntia. Allà va conèixer la cantant Francesca Riccardi, amb qui es casà l'any següent. Un veritable nòmada, el 1801, se'n va a Dresden, és de la capital saxona, on el 3 d'octubre de 1804 estrena la que probablement sigui la seva òpera més coneguda, Leonora, o sigui, L'amore coniugale. Melodrama semiseriós en dos actes, amb llibret de Giovanni Schmidt, extret de l'obra teatral francesa de Jean-Nicolas Bouilly. Mateixes arrels i exactament mateix argument que la més famosa Fidelio de Beethoven, la primera versió de la qual s'estrena només un any després que la versió de Paer, el novembre de 1805. La pròpia esposa de Paer va interpretar el rol de la protagonista.
Sostieni l'anima in me.
sola.
Dolce Oggetto del mio amore és l'ària de Florestano de l'acte segon de Leonora. Era el tenor Siegfried Jerusalem amb l'Orquestra Sinfònica de Baviera dirigida per Peter Mack, l'equivalent a la intensa ària de Florestan de Fidelio. Ho sona ara mateix? Bé, en tot cas són dos estils molt diferents, però l'escena és la mateixa. Recordeu l'argument? Leonora, sota el nom aquí de Fedele, s'infiltra a la presó on el seu marit Florestano està injustament tancat, per tal d'alliberar-lo, cosa que aconsegueix. Leonora va obtenir un gran èxit a Dresden. Se'n va destacar la frescor de la invenció melòdica. Napoleó va veure una representació a Dresden de la seva òpera Aquile i de seguida el va voler contractar com a compositor de la cort imperial. Així que Paer va fer de nou les maletes, aquest cop cap a París, on el 1812 va succeir Spontini com a director del Teatre Italien, càrrec que va mantenir fins al 1827, sobrevivint al canvi de règim, i on el seu successor fou Rossini. El 1832 fou nomenat director de la Capella del Rei per part del rei Lluís Felip. Es va dedicar també a l'ensenyament i entre els seus alumnes hi trobem Franz Liszt. El 1835 va pronunciar l'oració fúnebre en el funeral de Bellini. Ferdinando Paer va morir a París el 3 de maig de 1839 amb 67 anys. I ara sentirem un fragment d'una altra òpera seva, Sofonisba, drama seriós en dos actes amb llibret de Giovanni Schmidt, estrenat en el Teatro del Corso de Bologna el 19 de març de 1805 per la seva inauguració. Narra la història de la cartaginesa Sofonisba, reina de Numídia. Fou una òpera en la que Paer va aplicar innovacions en el que era aleshores l'òpera italiana, molt ancorada encara en el segle anterior. En aquest sentit, se'l pot considerar un dels més importants precursors de Rossini. Sentirem Caro sposo io t'amo ancora, que és el final de l'acte primer, amb Jennifer Larmor, sofonisba, Paul Nylon, si face, i Rebecca Evans, massinissa. L'orquestra Filharmonia, dirigida per Marco Guidarini.
D'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara és el torn que us presenti Giuseppe Mosca, nascut a Nàpols el 1772. Va estudiar en el Conservatori de Santa Maria di Loreto, la seva ciutat natal, i va debutar jove com a compositor d'òperes, estrenant la primera, Sílvia e Nardone, en el Teatro Nuovo de Roma el febrer de 1791. La seva activitat es va anar desenvolupant mica en mica, obtenint grans èxits, primer entre Nàpols i Roma, però aviat va canviar el seu teatre d'operacions pel nord d'Itàlia, estrenant sobretot a Venècia, Turí i Milà, on moltes de les seves òperes es varen presentar a La Scala. Precisament a La Scala, el 17 d'agost de 1812, en l'època en què Rossini començava a estar actiu, es va estrenar l'òpera de la qual en sentirem un fragment. Es tracta d'un drama jocós en dos actes, amb llibret d'Angelo Anelli, Le bestie in uomini, Les bèsties en els homes. Es tracta d'una comèdia que té la seva font en obra tan seriosa i prolífica com a mare d'òperes com fou l'Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. La protagonista és la famosa maga Alcina, que havia sortit en tantes òperes prèvies, la més famosa potser la de Händel, però en clau d'humor. Hi ha tres pretendents de baixa qualitat que li van al darrere, un cambrer, un barber i un granader. En l'escena que sentirem, a la maga li falla un conjur màgic, fet que amenaça el seu reialme. Es fa portar al mirall on veu que és dona i capriciosa i tot seguit es posa a buscar el seu cervell dins dels flascons que li han portat les seves ajudants. Tot plegat una bona comèdia. Sentim l'ària Mentre guardo, en la veu de la mezzosoprano sueca Anne Hallenberg, acompanyada per l'Stavanger Symphony Orchestra i el seu cor, dirigits per Fabio Biondi.
Thank you.
El 1803, Giuseppe Mosca va anar a fer les Amèriques d'aquell temps, és a dir, se'n va anar a París, on, però, no va estrenar cap òpera. Va treballar en el teatre italià, però com a mestre de cembalo, un lloc menor. De nou a Itàlia, va polemitzar amb Rossini a propòsit de l'ús del crescendo, el famós efecte en el que Rossini tant va destacar i que encara avui en dia fa les delícies dels oients. Recordeu, per exemple, el final primer del Barber de Sevilla, quin ús tan magistral fa allà Rossini del crescendo. Mosca el va acusar de plagi en La Pietra del Paragone, òpera que Rossini va estrenar el 1812, amb gran èxit, per cert, de La Scala, per respecte a la seva òpera I pretendenti de Luzi, estrenada l'any anterior en el mateix teatre. Giuseppe Mosca posteriorment es va traslladar a Palermo, després de Milà i finalment a Messina, a Sicília, on va morir el 14 de setembre de 1839.
L'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera.
Més destacat és el següent convidat d'avui, Pietro Generali, nascut a Macerano, Piemont, el 23 d'octubre de 1773. Va estudiar a Roma, on s'havia mudat la família, i per un breu temps a Nàpols. La capital dels papes va començar la seva activitat com a compositor de música sacra, però també com a cantant d'església. I el 1800, o sigui força més madur que els altres compositors que estem tractant avui, debuta com a autor d'òpera amb Gli amanti ridicoli, però el primer èxit no arribaria fins al 1803 a Bolònia, amb Le gelosie di Giorgio. La consagració internacional, però, l'obté amb La farsa, amb llibret de Gaetano Rossi, basat en Carlo Goldoni, Pamela Nubile, estrenada al Teatro San Benedetto de Venècia el 12 d'abril de 1804. A partir d'aleshores es va dedicar a compondre farses i òperes bufes que estrenava sobretot en teatres del nord d'Itàlia. Venècia era la ciutat on més treballava. Aturem-nos en una d'aquestes farses, Adelina, melodrama sentimental en un acte amb llibret de Gaetano Rossi. Es va estrenar el 15 de setembre de 1810 en el Teatro San Moisè de Venècia. Potser recordareu, que ja fa temps us vaig explicar, que aquest teatre de propietat privada estava especialitzat precisament en farses, aquestes comediates curtes en un acte que aleshores ja estaven en decadència, però que Rossini, que en va escriure diverses per aquest teatre, va aconseguir revifar el gènere, amb La Scala di Seta, El senyor Bruschino, etc. Adelina de Pietro Generali sembla que va ser el hit de la temporada del Sant Moisè, per bé que el 3 de novembre, és a dir, menys de dos mesos després, Rossini faria la seva primera estrena, una altra farsa, La Cambiale di Matrimonio, també en llibret de Rossi i amb la intervenció d'exactament els mateixos cantants que el teatre contractava per tota la temporada. Sentim, si us sembla, un fragment d'Adelina, l'ària Che farò, chi mi consiglia, a càrrec del personatge que dona nom a l'òpera. Aquí la soprano Dusica Bijelic amb l'orquestra Virtuosi Brunensis, dirigida per Giovanni Battista Rigon. Enregistrament fet en el Festival Rossini in Wildbad del 2010. Oh, Aquesta òpera, encara que farsa, té un argument més propi d'un drama. Ens explica la història d'una noia seduïda i abandonada pel seu pretendent que li fa un fill. Heu sentit quan cantava el plor de la criatura de fons? Quan el pare ho sap, la rebutja. No obstant, al final és feliç gràcies a la intervenció d'un bon amic. Després de tanta farsa i comèdia, en general es va dedicar més als drames seriosos i semiseriosos, destacant sobretot el seu melodrama heroic I Bacchanti di Roma, estrenat el 14 de gener de 1816 a la Fenice de Venècia. Per contra, el melodrama seriós Rodrigo di Valenza, estrenat a l'Escala la primavera de 1817, va ser un fracàs. Deprimit pel fet, se'n va anar. Sabeu on? Doncs a Barcelona, on durant una temporada i mitja es va fer càrrec de la direcció del Teatre de la Santa Creu. Després d'una breu estada a París, va tornar a Itàlia el 1819, estant actiu a Nàpols com a compositor fins al 1823, any en què passa a Palerm, on és director del Teatro Carolino, fins que el 1825, en què és substituït per Donizetti. El 1826 és expulsat del regne de les dues Sicílies per Massó. Va anar breument a Florència, el 1827 és nomenat mestre de capella de la catedral de Novara, al Piemont, on, per bé que va continuar estrenant òperes, sobretot a Venècia, romandria fins a la seva mort ocorreguda el 8 de novembre de 1832. I ara sentirem música d'una altra òpera seva, el melodrama seriós en dos actes, Adelaide di Borgogna, amb lliuret de Felice Romanelli, estrenada al Teatro Sociale de Rovigo el 24 d'abril de 1819. Fou un encàrrec per la inauguració d'aquest teatre. El 2012 aquesta òpera es va ressuscitar en el mateix lloc i d'aquí aquesta gravació. Queste son le soglie, cor d'introducció de l'acte segon, amb el coro polifònico Città di Rovigo i l'orquestra regionale Filarmonia Veneta, sota la batuta de Franco Piva.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I acabarem aquest programa amb una altra mosca. No, no és que hi hagi una plaga d'insectes, no. És que toca parlar de Luigi Mosca, el germà petit de Giuseppe. Nascut a Nàpols el 1775, va estudiar primer al Conservatori de la Pietà dei Turchini i després com el seu germà Santa Maria di Loreto, on va tenir com a professor també Fedele Fenaroli. Uns anys més tard ocupa el lloc de clavicembalista en el Teatre San Carlo, on va demostrar un bon talent. I en el camp de l'òpera va debutar 6 anys més tard que el seu germà, en el Carnaval de 1797, quan va estrenar en el Teatre Nuovo de la seva ciutat natal l'òpera bufa L'Impresario Burlato. Luigi Mosca va establir una estreta amistat amb el gran compositor Giovanni Paisiello, un tòtem de l'època, i gràcies a aquest va obtenir el càrrec de vicemestre de capella de la Cort Reial de Nàpols. També el 1813, quan Nicola Zingarelli va esdevenir l'únic director del Reial Col·legi de Música, Mosca fou nomenat primer ensenyant de cant. Bàsicament, la carrera de Luigi Mosca, a diferència de la del seu germà, Giuseppe, es va limitar a Nàpols, on va estrenar totes les seves 18 òperes, encara que només una al San Carlo, i amb unes poquíssimes excepcions, 2 o 3. Una d'elles és probablement l'òpera per la qual més se'l recorda, si és que se'l recorda en absolut. Però aquesta òpera té fama potser no per ella mateixa, sinó per una altra. Ara us ho explico. Parlo de L'Italiana in Algeri. Us sona aquest nom, oi que sí? És una de les obres mestres còmiques de Rossini, representada amb certa freqüència avui en dia. Doncs bé, abans que Rossini, que la va estrenar el maig de 1813 en el San Benedetto de Venècia, Luigi Mosca havia compost la seva particular Italiana amb el mateix llibret que va emprar Rossini, d'Angelo Anelli. L'estrena va tenir lloc a un teatre més prestigiós, l'Scala de Milà, el 16 d'agost de 1808 amb èxit, que però va ser fugaç i va comportar 35 representacions. I nunca más se supo. Sentim Dite chi è quella femmina, final de l'acte primer. És la mateixa lletra en dues òperes. I si voleu, compareu amb Rossini. No hi ha color. Només 5 anys, menys de 5 anys de diferència i no hi ha color. Enregistrament del Festival Rossini in Bilbao del 2003. Agata Biancosca, Isabella Boschek, Adalbert Gerlach Mustafa i altres. Cor de cambra Ars Brunensis i orquestres solistes txecs de cambra de Brno dirigeix Brad Cohen.
Fusina d'or, mia moglie,
e d'or,
il nostro vincolo, cara, perché si scioglie, si para, perché si scioglie, questi che fu mio schiavo, si vedo lei sposar.
Voglio di scacciar la moglie, dove sperate a me?
Oh!
Luigi Mosca es va quedar doncs en el seu Nàpols natal, on va ser escollit membre de l'Acadèmia de Belles Arts, i allà va morir el 30 de novembre de 1824, encara jove, amb només 49 anys. I bé, avui hem arribat fins aquí, amb música desconegudíssima d'autors també desconeguts avui en dia, però que també es mereixen que de tant en tant els traiem a circular una mica, no? El fet és que hi ha enregistraments i val la pena aprofitar-los. Farem dos programes més com aquest, l'octubre i el novembre, però n'hi haurà molts més, eh? Bé, vinga, us espero d'aquí a 7 dies, no falleu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.